Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
Com són les coses? En el seu dia maldava per ser regidor. I ara no només regidor, sinó diputat. Ep, i el que és més, perquè tenint en compte com anaven les coses, vés a saber si era un diputat d'aquells que hagués exercit ben poc. Doncs no, ha començat una legislatura, sigui llarga o sigui curta, com a mínim, serà. Que ja és un què. Manu Rodríguez, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç. Què tal?
Què tal ahir?
Bé, bueno, ahir el dissabte vam viure dues sessions d'investidura del nou president de la Generalitat. Evidentment, des del nostre grup parlamentari vam votar en contra, no només pel projecte polític de ruptura que proposa aquest president, sinó perquè creiem que no és la persona més idònia per exercir un càrrec d'una institució com és la Generalitat, no? Una institució i un càrrec que ha de representar el conjunt de la ciutadania de Catalunya dintre de la seva pluralitat, i sembla que aquest senyor, doncs, evidentment, per la seva trajectòria, que ja no només són una sèrie de tuits que hagi fet en un moment determinat, sinó una sèrie d'articles que nosaltres qualifiquem de gairebé etnicistes o fins i tot xenòfobs, no? Per tant, creiem que aquesta persona no és la més adient, i després d'una paràlisi de gairebé 5-6 mesos, doncs creiem que els partits independentistes podrien haver presentat un candidat en condicions, no? A banda del que han intentat, no? És a dir, intentar presentar persones que estan fugides de la justícia, o persones que estan en un tràmit judicial, en presó preventiva, doncs creiem que haurien d'assumir la realitat d'una vegada per totes, dir la veritat especialment als seus votants, explicar-los que no poden anar allà on diuen que volen anar, perquè tot dintre la política està dintre d'un marc legal, dintre d'unes normes de convivència i sempre respectant l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Constitució espanyola, no?
A veure si sentireu més empatia per Miquel Forns que per Quim Torra.
Bé, són dos perfils molt, molt diferents, és a dir, jo el Miquel el conec personalment, i a més és una persona que jo no crec que tingui res a veure amb aquest senyor. És a dir, el Miquel em sembla que a nivell polític tenim les nostres diferències i això es representa dintre del plenari i a nivell polític, municipal.
I us ho preguntava perquè l'objectiu final dels dos és el mateix.
Sí, exacte. Però evidentment, dintre del que és la relació personal hi ha molta, és a dir, hi ha bona relació, hi ha cordialitat, però sabem cadascú on està, no? I evidentment no crec que hi hagi cap punt de semblança entre aquest senyor i l'alcalde, no? Però bé, això és una impressió personal i bé, ja això...
Ho dic perquè qui us escolta i pensarà, home, mira, independentista per independentista, prefereix Miquel Forns que Quim Torra.
No té res a veure.
No té res a veure.
No, és a dir, una cosa és representar un projecte polític, no? I una altra cosa és que una persona, i sincerament em sap molt de greu, no? Una persona que diu que la gran part o la gran majoria dels catalans que no són independentistes són, bueno, com bèsties en forma humana o qualificatius que jo personalment crec que sobrepassen el que una persona amb una responsabilitat institucional i política no pot ja no dir ni pensar, sinó creure. És a dir, jo crec que els articles d'aquest senyor no es limiten a 6 tuits, ni a 10 tuits, ni a 2 articles. Es centra sobretot en una trajectòria de periodística i d'articles d'opinió on ell expressa realment el seu posicionament, on va a actes d'homenatge del senyor Daniel Cardona, que per qui no ho sàpiga és una persona que va un feixista dels anys 30, o els germans Badia, no? És a dir, són persones que jo crec que del passat que són més obscures i perilloses, no? del passat, i per tant jo crec que a hores d'ara, a dia d'avui, l'independentisme tenia l'oportunitat de presentar un candidat, en primer lloc, que digués la veritat als seus votants, explicar bueno, aquest projecte polític no es pot fer amb les majories que tenen, ja no només perquè dintre l'Estat els mecanismes legals no tenen les majories per modificar-les, sinó també dintre de Catalunya, és a dir, dintre de Catalunya no tenen el suport social que necessitarien per poder engegar una ruptura i un bueno, si ells ho defensen com un projecte, no? D'aquestes característiques. Ahir es va veure, és a dir, i el dissabte especialment, com a programa electoral, el senyor Torra es va ratificar en el programa del senyor Jordi Turull. El programa del senyor Jordi Turull era un programa totalment estatutari, totalment constitucional, totalment, bueno, dintre del dret, i en canvi el senyor Torra va, bueno, tot el contrari, no va parlar de república, però en canvi no va parlar d'un programa a més, i que diu que és provisional i que d'aquí 5 mesos, home, si ens parles de què faràs un programa, serà d'aquí 4 anys i amb temps per poder desenvolupar-lo, no? Però en canvi no.
És tot això el que fa que ho referiu a Quim Torra com aquest senyor i no com el president?
Bé, a veure, jo crec que la figura del president és una figura molt... ha d'estar molt compromesa amb tots els ciutadans, no? És a dir, ahir es va veure que el missatge...
I per aquells que us puguin dir, més enllà del que pugui dir o no... diguem-ne que el protocol institucional demana que ens referim al president com al president.
Bé, jo crec que, sí, és veritat, està exercint un càrrec i jo no crec que, és a dir, jo no tinc cap problema en respectar els formalismes. El problema és que ha faltat el respecte a milions de catalans.
Això voleu dir que no ho mereix?
No, jo crec que no era
que no,
la persona
no ho mereix aquest formalisme. No, però voleu dir que no mereix aquest formalisme?
Bé, jo no dic que, és a dir, jo crec que no mereix exercir el càrrec que té actualment. No sé, és a dir, és un càrrec delegat, ha dit pel senyor Puigdemont per intentar buscar més lío, això està clar, en lloc de buscar una persona que tingui més capacitat de diàleg, que el discurs i les seves intervencions siguin per tothom, és a dir, aquest senyor pretén substituir el Parlament de Catalunya per un Parlament o un Consell d'Electes de Catalunya, no? És a dir, on només estiguin els que pensen com ell. Doncs evidentment això no representa ni el poble de Catalunya ni la pluralitat de Catalunya, no? I Catalunya s'ha d'entendre que qui vulgui governar o governi realment Catalunya ha de governar per tothom.
Fa de molt dir de bon principi, us sembla que estareu més còmode en el que us queda de legislatura a l'Ajuntament de Sitges que en el que viureu al Parlament de Catalunya?
Sí, sí, però també venen temps complicats aquí a l'Ajuntament perquè clar, teníem un pla de mandat que ens va presentar l'Ajuntament fa 3 anys i que, bueno, la meitat de les coses no s'han complert. A més, bueno, a nivell de pressupost, a nivell de cada cosa que ens presenten, doncs trobem problemes, nyaps, impugnacions, problemes judicials, és a dir, que estem veient que hi ha una... ja ho havíem denunciat des del començament de la legislatura, que hi havia una manca de voluntat política d'engegar polítiques estrictament municipalistes, i bueno, l'últim ple es va veure, no? És a dir, el que venien de dictàmens al ple, doncs era mínim, no? Evidentment això, bueno, entenc que no té sentit, no? I bueno, ja veurem com acaba.
I ja veurem què decidirà Manu Rodríguez d'aquí un any?
Bé, doncs, jo internament la meva percepció seria, o la meva voluntat, per dir-ho més expressament, la meva voluntat seria presentar-me a l'alcaldia de Sitges.
Seguir?
Sí,
seguir. Al costat de qui? O canviarà bastant la llista de Ciutadans?
Canviarà. Segurament. Encara no tenim decidida la llista, això és una cosa que vindrà més endavant. De moment estem treballant en programa, és a dir, en polítiques d'habitatge, de mobilitat, d'equipaments, d'usos, és a dir, estem treballant en política municipalista i treballant en el territori, és a dir, en barris i amb la gent i amb entitats, no? Però bé, els noms encara no se sabran, primer perquè ni jo ni els companys ho sabem, no? És a dir,
en qualsevol cas, ara anava a fer allò de la broma de, com que sou advocat, això tampoc és un tribunal, però allò de jura decir toda la verdad, a dins de Ciutadans hi ha hagut en algun moment mala maror?
Bé, com a totes les famílies, no? És a dir, potser en alguns moments pots tenir diferències en determinades persones, però crec que això és natural i és humà, no? El tema és saber com resoldre aquests conflictes i intentar que això, bueno, doncs que tothom sumi en lloc de restar, no? Jo crec que al final la suma de tothom, de sumar per un projecte, per diferents... Bueno, jo crec que cada persona pot aportar coses que d'altres no tenen l'experiència, no? o la professió, no? I jo crec que aquí hi ha persones molt vàlides.
Deixeu-me ser críptic. Hi ha una part de ciutadans que és més beligerant en les formes que una altra, i vos sou de la part de ciutadans menys beligerant en les formes?
Jo crec que no es tracta de beligerància, no? És a dir, el tema és que crec, i jo sóc, sempre ho he estat, no? Jo crec i sóc defensor de que les formes són molt importants, és a dir, sempre s'ha de tenir respecte al que pensa diferent, i l'educació és un valor, no? I per tant, lo cortés no quita lo valiente, i per tant, es pot ser perfectament beligerant però sempre educat. Jo crec que aquí potser hi ha persones que pensen de manera diferent, però el nostre programa i el nostre projecte polític, no només aquí a Sitges, sinó a tots els municipis, defensem polítiques des de la centralitat i sobretot des de l'educació i el respecte.
Ho dic perquè no es pot parlar mai, diguem, de tothom en general, però sou persona que heu estat bastant, o heu jugat molt al capteniment, diguem-ne, en l'àmbit públic, en les expressions públiques, diguem-ne, que heu jugat un rol de llenguatge més aviat ponderat, a diferència del que, del que a vegades podem veure per aquests mons de Déu, no?
Bé, doncs, jo crec que això és una qüestió de percepció o d'interpretacions, o potser fins i tot del que estem acostumats a veure, no? Potser la política municipal, però no només sitgetana, sinó d'arreu, s'ha caracteritzat potser una mica perquè les formes han estat molt més directes, no? I les persones s'expressaven tal i com es pensen, però també...
És a dir, hi ha gent de Ciutadans molt més contundent que vostè a l'hora de parlar.
Bueno, contundent, si es refereix a les formes, bueno, jo no
cal... Ja m'enteneu.
Sí,
digue-li contundent, digue-li, bueno, més abrandada, digue-li més arreuixada, digue-li més el que vulguis, però diguem-ne que amb un grau d'intensitat més elevat.
Potser sí, evidentment, però ja comento que és...
Jo us ho pregunto així per si voleu una llista... que més aviat comparteixi aquest tarannà.
Segurament? Sí, segurament. Les persones que comparteixen el projecte polític de Ciutadans Sitges segurament són persones... Bueno, ja avanço que hi ha ara actualment a la Junta Directiva i persones que treballen a les diferents sectorials de Ciutadans. Són persones que molt educades i que sobretot tenim clar que el respecte al que pensa diferent és fonamental, perquè si tu tens un projecte polític que vols portar a terme i sobretot has de pensar que has de governar per tothom, si una persona no se sent com a mínim bueno, que se li respecti per pensar diferent, això, mira, és que això és el que nosaltres demanem cap a nosaltres, és a dir, que ens... Qualsevol persona ens pot comentar o explicar o parlar de què pensa totalment diferent i explicar el seu projecte polític. Nosaltres li explicarem el nostre projecte polític, però sempre dintre del respecte i l'educació.
En això que Sitges ha anat bastant bé, això, no?
Dintre del que es veu, sí. Sí, la veritat és...
Vaja, per aquests mons de Déu, vull dir, dintre de tot, encara, no?
Sí.
Millor això que altres coses, per la reflexió que heu fet.
Evidentment.
Tot i que en aquests darrers dies en què estem parlant amb portaveus, més d'un ha deixat anar aquella frase, i també li diem, en aquest cas, a Manu Rodríguez, perquè mal que sigui, si es presenta alcalde, aquesta frase de que el que vingui ho tindrà millor.
Home, a veure, Potser si millor és haver fet una consulta no vinculant a les botigues on has creat un problema on no hi havia i en lloc d'intentar resoldre els problemes que hi tenien has creat un de més gros, doncs potser, home, jo crec que no, no?
Ara ens hi posarem amb
no,
això.
Sí.
Millor té relació, bé, com en la majoria de cases, estarà millor de caixa. Estarà millor de cash, estarà millor de capacitat de poder fer coses, sí o no?
Sí, a nivell econòmic, evidentment sí, el problema és que hem perdut 4 anys. És a dir, que podem eixugar el deute, ens poden vendre que el senyor Montoro ha felicitat el senyor Moliner per via de carta, dient-li que han fet els deures molt bé. Home, jo potser...
Ah, jo ho va felicitar, eh?
Bueno, això ho haurà d'explicar el senyor Moliner o el senyor
Alcalde. Oi, he passat perquè el senyor Moliner no ho va dir, això.
Bueno,
ah, sí, li va arribar una carta del ministre.
Del senyor... Bueno, del Ministeri d'Hisenda, el senyor
Montoro. Del Ministeri d'Hisenda, felicitant-lo per la gestió.
Per la gestió, bé, més aviat per no... per estalviar tants calés i no ingressar ni executar el pressupost, no? Per tant, i bueno, encara estem esperant la liquidació del 2017 a veure què passa, perquè se senten moltes veus que bueno, que tindrem sorpresa.
Em sembla que encara no ens havia passat mai que les queixes vinguessin per un excés de diners. Que, matiseu-ho el que vulgueu, eh? Però tenim aquella sensació que ara, vaja, que en aquest estat de coses i en aquesta situació econòmica actual de l'Ajuntament, ara la reflexió de molts polítics és que hi ha més diners dels que veritablement hi hauria d'haver. Perquè si no n'hi haguessin tants, ens demostraríem d'alguna manera que els hem gestionat millor i que hem fet més coses. I en canvi aquí tenim la sensació que tenim la guardiola plena i hi ha moltes coses per fer.
Clar, però és com si parléssim, per exemple, d'una economia domèstica. Imagina't, Vicenç, que has de fer una reforma a casa, no? I algú, el teu pare o el teu germà, et deixa uns calés. Escolta, tens aquí calés per fer aquesta reforma. I tu, en lloc de fer la reforma, te'ls guardes. Passen 4 anys i dius, mira, tinc molts calés. Ja, però encara la reforma s'han de fer. El problema aquí és que no s'ha executat un pressupost. És a dir, però no aquest pressupost del 2017, sinó el del 2016, 2015, 2014, i així portem des que el senyor Miquel Forns va entrar al govern.
Admeteu que el marc legal no va permetre fer determinades coses fins a un determinat moment?
Al començament, però a partir de l'any 2014-2015 tenien l'oportunitat. Aquesta segona legislatura del senyor Miquel Forns podien haver fet el que gairebé el que volguessin. A
sí,
nivell d'inversions...
quan es parlava d'aquell límit d'endeutament del 110% o quan es parlava del pagament de factures a 30 dies i fins que no les pagaves a 30 dies aquí no hi havia...
Això va ser, també, tots
pregunto, posem-ho tot a lloc.
Sempre són excuses, és a dir, primer el tema del pagament, d'acord, és veritat que hi ha una part del romanent que no es podia fer efectiu.
Que estava bloquejat per mort de tot el que havies de complir.
Quina va ser la resposta de l'alcalde o de l'equip de govern? Home, tenim un gerent. El gerent quan es va durar? Gairebé un any per intentar imposar un gerent. Aquest gerent, des de que entra i tal, vale, en 6 mesos aconsegueix que el pagament de les factures es faci a 30 dies.
Creieu que el gerent es va imposar?
Evidentment, i a més el gerent, jo crec, soc personalment, ho crec, no? Que el gerent va ser qui va fer aquest pressupost, i aquest pressupost on el problema està en que hi ha moltes partides que no són rigoroses, no? I que al final ens vam trobar que, per exemple, poso l'exemple del pressupost participatiu, que és això, que el juliol ens presenten un ple de pressupost participatiu i al mes d'octubre un altre ple sobre els mateixos eixos, no? del pressupost participatiu. És a dir, crec que, i ho vinc denunciant des del començament, no? És a dir, hi ha una manca de voluntat política i una manca de dedicació per part de l'equip de govern en general, eh? No dic que siguin més els de Convergència o els d'Esquerra, no? Crec que hi ha una manca total de dedicació de l'Ajuntament, no? I estan més per les seves coses i per intentar tapar nyaps, arribar al ple, que se'n vagin per la tangent i vinga, fins al mes vinent, no? I així està funcionant. Jo crec que estan funcionant una mica amb la dinàmica aquesta que ja porten... És molt difícil canviar dinàmica.
No me'n vaig del camí. O sigui, que no s'ha gestionat tan bé com sembla, encara que hi hagi un superàvit com el que hi ha.
Evidentment, evidentment.
Però qui tingui, millor dic, qui vingui, tindrà... Home, ho tindrà més bé que qualsevol.
O no, és a dir, el qui vingui haurà d'executar tots aquells projectes que no s'havien executat fins ara.
Jo diria que si trobem un candidat a l'alcaldia, posem-ne, en tenim dos, si a un li dius, què prefereixes, arribar a l'Ajuntament sense una pela o prefereixes arribar a l'Ajuntament que te'n sobrin, que et surtin per la finestra? Jo diria que guanyaria el que desitja tenir diners que li surtin per la finestra.
Vicenç,
no penses,
eh? Jo crec que això és un... És un bueno, és el,
exagerat,
el teu,
tu, eh?
No, però jo ho dic, ho crec personalment, no? És a dir, és el teu parer, però jo crec que en aquí hem de ser molt rigorosos, no? I pensar que tots els calés que entren a la caixa s'han de gastar en projectes i s'han d'executar en el pressupost. Que si hi ha un romanent, ha de ser un romanent, bueno, un percentatge baix.
Normal, voleu dir.
O normal. Però clar, el que no pot ser és que gran part del pressupost se'n vagi al romanent cada any i cada any anem a més. Home, doncs has de proposar com a mínim una rebaixa fiscal o has de proposar com a mínim diversos projectes, eixos o polítiques que canvien una mica de problemàtiques històriques o deficitàries del poble, no?
És a dir, per la vostra consideració, el que està passant tampoc no és normal.
No.
No és aquesta la forma de gestionar.
No. Això no és una empresa, és a dir, això són calés públics, això és un ajuntament, és una institució, i la institució té la finalitat...
L'obligació.
I l'obligació també de destinar recursos públics allà on es necessiten. Que tenim de més, millor, podrem fer més polítiques socials, econòmiques, de promoció, d'inversions, de reforma... Jo en el seu moment ja li vaig proposar a l'alcalde una sèrie de propostes bueno, per fer-les i encara no sabem res, no? O, de fet, la majoria de les mocions que nosaltres hem presentat durant aquests anys, el tema de l'Arbrat, no? El pla integral de l'Arbrat, home, doncs es va aprovar el juliol passat, en 3 mesos havien de fer aquest pla i encara no tenim resposta. O bueno, és que si comencem, o el tema de l'avinguda de les botigues, o sempre és lo típic, no? L'excusa que si no és el gerent, el tema del pagament, que si ara esperem el pressupost participatiu, que si no és el pressupost entrarà el pressupost d'enguany, que si no, bueno, i sempre són excuses, no? I al final, o hi ha un problema d'intervenció, jo crec que és una manca de dedicació política dels actuals responsables polítics de l'Ajuntament.
2 apunts a partir del que deia. Un, ara que parlàveu d'intervenció, teniu la sensació que en el fons l'actual intervenció està actuant com actuava l'antiga interventora i que, per tant, el paper de la intervenció sempre ha estat el mateix? S'hagi dit que una intervenció bloquejava més o menys que l'actual intervenció?
Jo sempre he pensat, d'una banda, jo crec que el posar dintre del debat polític a la interventora, tant la d'abans com la d'ara, és un error. És a dir, jo crec que s'ha de respectar la feina que fan, que és molta. Crec que sí que a nivell personal tinc la sensació que sí que hi ha hagut un canvi en quant a les suspensives que ens arribaven, o potser també els informes d'intervenció. Abans teníem molta més informació, també s'ha de dir tot, no? I en canvi ara, bueno, potser tenim menys, però el que sí que haig de dir que tenen una manca greu de recursos dintre del Departament d'Intervenció, però això ja és una queixa potser que
ja havíeu palesat en moltes ocasions.
És a dir,
de prou recursos per fiscalitzar com s'ha de fiscalitzar
recursos humans.
Sí.
És a dir, necessiten més eines i més persones, no? Més personal i més professional a intervenció per tal de portar a terme totes les...
Ho dic perquè, sense anar més lluny, en el darrer ple municipal veu ser vos i Carme Gasulla qui van incidir precisament en totes aquelles coses que no us va agradar gens de l'informe de l'empresa Sitges Model 21 i de la municipalització de la Zona Blava. Perquè enteniu que hi havia coses que la intervenció no veia, diguem-ne, d'una forma prou clara o entenedora com es veia des del govern.
És que és molt greu, és a dir, el problema és que cada any arriba gairebé el mateix informe d'intervenció i la resposta sempre per part del senyor Moliner és dir-nos que, bueno, és que cada any posa el mateix. Home, potser si ve el mateix cada any haureu de fer alguna cosa, és a dir, ara tenim gerent, ara tenim, bueno, el manà, no?
És a dir, voleu dir que l'informe d'intervenció d'aquest any sobre Sitges Model 21 era què?
Era molt similar al
del 2017, sí. O del 2016.
Exacte, és a dir, hi ha i sobretot problemes que no es convoquen licitacions des de fa molts anys, sobre l'empresa Sitges Model 21, tema de treballadors que feien moltes hores, és a dir, hi havia, t'ho dic de memòria, no? però sí que és veritat que ens trobàvem una sèrie de coses que és que potser en altres llocs o institucions això no, potser aniria a d'altres.
Com que ens agafem el finalisme, que era aquell finalisme que en el ple municipal es va posar sobre la taula de dir, bé, això és un debat polític, uh-huh. i si volen anar encara una miqueta més enllà, hi fiquem aquella frase tan catalana de com que tot es fa a fi de bé, uh-huh. i a fi de bé és la municipalització, uh-huh. la resta es pot arreglar fàcilment o això no és tan fàcil d'arreglar com sembla? Totes aquestes, diguem-ne, objeccions, consideracions que des del punt de vista d'intervenció s'hagin pogut fer al procés de municipalització de la zona blava.
Jo potser, mira, jo sóc massa pragmàtic i personalment crec que això és una manca de voluntat i de treball polític. Ho penso, és a dir, hi ha un treball tècnic, però s'ha d'estar al damunt, s'ha de visitar, s'ha de voler fer això, no? I canviar les coses. Jo personalment crec que és una manca de dedicació política per part de l'equip de govern. No tenen, no sé si la qualificació és suficient, però el que sí que crec que no tenen no li dediquen les hores que necessita aquest ajuntament. I ho penso realment. I ho vaig denunciar des del començament. És a dir, en el moment que entres en un equip de govern, has de saber que això és, bueno, és la teva segona casa i has d'intentar que totes aquelles polítiques o programes o projectes que vas prometre els has de portar endavant i has de ser molt, molt, molt rigorós.
Ara no sé si passarà això, però ara us imagineu, i si arribeu a ser alcalde, aleshores haureu de plantejar-vos si continueu de diputat en el cas que la legislatura o el Parlament de Catalunya continuï, bla, bla, bla.
Bé, jo ho he dit moltes vegades, és a dir, ara a mi la meva voluntat seria presentar-me com a alcalde de Sitges i en el cas que entrés a l'equip de govern, la meva intenció, seria deixar el Parlament de Catalunya per dedicar-me exclusivament a l'Ajuntament.
Tanquem parèntesi i seguim amb la qüestió que plantejava el cap de llista de Ciutadans sobre la possibilitat que la casa, l'Ajuntament, tingui la capacitat per poder gestionar tots aquests projectes del pressupost sostenible, uh-huh. que ara hi ha sobre la taula abans no finalitzi la legislatura. Hem escoltat en aquest sentit més, diguem-ne, més visions pessimistes que optimistes davant d'això. Què penseu?
Totalment pessimista.
Totalment pessimista.
Exacte, és a dir, primer que no acabarà en aquesta legislatura, això s'havia d'haver engegat ja el 2016, potser, i es va acabar de, en alguns casos de licitar a finals de l'any passat. Ja veurem, encara ens hem d'adonar com està l'execució de tots els projectes, no? Però el que sí que veiem és una manca de realisme polític per part de l'equip de govern. És a dir, que l'any vinent moltes de les coses que han promès no hi seran i segurament acabaran en la propera legislatura, no? I potser és que si intenten apuntar, no, tantos en de cara al futur, però jo crec que, mira, estem en una fase, ja només queda un any i per tant hi ha molts de regidors que saben que no repetiran i els hi dona igual, és a dir, intenten, sí? acabar d'una manera, bueno, digueu de com vulguis, però jo crec que de la manera més digna possible intentar acabar aquesta legislatura, no? I, bueno.
Paradoxes de la vida en un moment en què hi ha els diners i els projectes per desenvolupar.
Sí, però aquí els pes a nivell polític també hem de tenir en compte el pes dels partits polítics a nivell autonòmic o nacional, tenen molt a dir. És a dir, a mi em fa l'efecte que el partit actual, que governa el PDeCAT, té problemes amb la coalició aquesta de Junts per Cat, no? I Junts per Catalunya, i potser ens trobarem, jo crec que ens trobarem sorpreses, no? I molts canvis als propers mesos, no? Però bueno, jo crec que això, no? Intenten acabar d'una manera més digna possible i que no quedi que van intentar fer això o allò per millorar el poble, no? O que van donar veu als veïns de les botigues, o que van engegar projectes que estaven estancats des de feia molts anys, o que van engegar els projectes participatius, o que van tirar endavant el tema del passeig, o el tema de l'escola, Agnès, és a dir, coses que estaven ja molt aturades de fa anys, no? I ja veurem. El temps, jo crec que ens ho resoldrà tot. No?
Heu estat molt crític amb el procés participatiu a les botigues des del primer dia. Uh-huh. Esclar, aquí tornem a estar en una situació, diguem-ne, singular. Ens imaginem que el 26 de maig hi ha una participació prou nombrosa, hi ha dins d'aquesta participació prou nombrosa un nombre majoritari, uh-huh. de 6 a favor de de traslladar-se a Castelldefels. I tenim un govern municipal que diu en veu alta que es farà seu el resultat si el resultat supera un determinat índex de participació i, òbviament, dins d'aquest índex de participació, la majoritària del sí. Acaba una legislatura i diguem-ne que ha acabat una legislatura amb un govern municipal que s'ha fet seu el resultat d'una consulta popular no referendària feta en un nucli. Què pot passar amb que vingui en el futur amb... Vaja, amb això sobre la taula, al qual s'hi hagi compromès un govern municipal anterior.
Bé, doncs, nosaltres, ja ho has dit molt bé, no? És a dir, nosaltres som molt, molt, molt crítics amb aquesta consulta, no? Perquè primer, en primer lloc, s'ha de dir, és una consulta no vinculant. És a dir, hi ha dos mecanismes, segons la llei, que és una llei de referèndum i una llei de consulta no vinculant. Doncs bé, en lloc de vincular-se amb el resultat, han preferit agafar un no vinculant. Jo crec que és de cara a la galeria.
És un no vinculant vinculant. És a dir, hi ha un govern que diu que es farà seu el resultat d'aquesta consulta.
El que digui és una cosa i el que faci serà una altra. És a dir, primer, perquè no els hi donarà temps. Per què? Perquè primer...
Ja no dic pel temps, eh? Ho dic com que sou home de dret i de lleis. Si un govern diu, un govern municipal diu, no, jo em faré meu el resultat.
No té res.
És a dir, això, el govern que vingui en el futur pot dir, mira, encara que els altres us van dir que això, nois, què voleu que us digui? A mi em sembla que no ha de ser vinculant. Pot passar i no pot, diguem-ne, implicar responsabilitats de ningú.
No, evidentment, no. Això és l'argument que esmenta el senyor Forns, però jo crec que és decepcionant que hagi fet això. És a dir,
el govern actual pot dir que s'ho pot fer seu, però això, sobre el paper, a dret a llei, no té cap mena d'efectivitat.
No té cap vinculació, és a dir, tenim d'una banda dues lleis, no? la consulta no vinculant i la de referèndum. Per què no ho han fet per via referèndum? Una llei era vinculant, per què no? També s'ha de preguntar. I en canvi ho han fet per via no vinculant. Doncs evidentment, de cara a la galeria, de dir-los...
Els haguessin permès fer un referèndum, dictant com estan les coses?
Es podia fer perfectament.
Sí? Es podia fer perfectament?
Necessita d'altres terminis i d'altra, evidentment, més seguretat jurídica, hi ha determinats requisits més reforçats, no? Però evidentment s'ha de fer així. És a dir, jo crec que una consulta d'aquestes característiques són parles de la segregació d'un barri tan important per Sitges, a nivell econòmic, a nivell poblacional també, amb una manca de serveis i un dèficit tan important de serveis, d'inversions, d'equipaments. És a dir, el pla d'equipaments, aquí no en parla de les botigues, directament ho remet a Castelldefels. Si us ho mireu, i a més, bueno, ja ho parlarem més
ara. Ara anirem al pla d'equipaments.
No, però és que, evidentment, ens trobem situacions que ens... fa la sensació que el senyor alcalde està fent campanya perquè les botigues se'n vagin a Castelldefels. Això s'ha de dir clar. El problema és que, d'una banda, tu parles amb els veïns de les botigues i et diuen, escolta, i per què no parlem de serveis? Per què no parlem dels fanals? Per què no parlem de seguretat pública? Per què no parlem dels impostos? Per què no parlem de les inversions? Per què no parlem del passeig? Escolta, que el Consell Municipal de les Botigues portava 2 anys sense reunir-se. I el principal responsable d'aquest és el senyor alcalde.
No us va convèncer el que es va dir en aquella audiència pública sobre els números de les botigues?
Ja directament no hi vaig anar.
Suposo que ho veu escoltar d'alguna manera.
Sí, ho vaig seguir i sé exactament el que es va dir, però no vaig anar. Primerament per no legitimar aquesta estratègia per part de l'equip de govern. És a dir, jo crec que hi ha d'altres interessos, potser fins i tot polítics, d'intentar treure's les botigues perquè electoralment no tenen un rèdit electoral concret i que se'n vagin a Castelldefels. Però, home, aquí s'ha de tenir en compte 3 coses. Una, el ple de Sitges, el ple de Castelldefels i, finalment, la Generalitat.
Si no, ja hem quedat que això és el camí de la... Vaja, que és un camí llarg.
Llarg i potser...
I costerut.
I potser, i a més, informes per part de la Comissió de Territori, informes per part de Governació, és a dir, estem parlant de canvis en el Consell Comarcal, la titularitat dels espais que pertanyen a Sitges, es quedaran a Sitges o no? A canvi de què? És a dir, aquestes coses no s'han dit. El tema de les inversions, com ha quedat? És a dir, ens diuen que reben 4 milions d'euros, no? És a dir, com queda exactament? O que a nivell d'inversions només es fa el centre cívic i, segons diuen, amb l'Estat s'ha pactat el tema de la reforma del passeig de les botigues. Però, finalment, es farà o no es farà? Perquè, clar, com li vens al ciutadà de Sitges, al veí de Sitges, que estem parlant espais públics o centres o equipaments a les botigues quan ja no pertany a Sitges? Com es fa? O com quedarà la titularitat d'aquests espais? O per què no parlem exactament de quines inversions podíem fer per al futur? És a dir, els veïns de les botigues no es volen anar a Castelldefels. Hi ha alguns que sí, potser sí, però...
Ho dieu molt convençut.
Totalment.
Totalment. Dir, els veïns de les botigues no volen marxar
no
a Castelldefels.
Una altra cosa és que en aquesta pseudoconsulta votin a favor de segregar-se com càstig al senyor Forns, és a dir, a l'alcalde, perquè no estan d'acord amb les polítiques que s'han portat a terme.
Feu servir el mateix plantejament que Lluís Mercè.
Bueno, doncs potser no, en aquest sentit...
Ho hem escoltat en aquesta taula, de la mateixa manera que ell també apuntava que això també és una qüestió de vots.
Jo en aquest sentit estaria d'acord
amb el senyor d'acord amb el senyor
Mercè. Totalment, és a dir, això es planteja, jo personalment, no és... botigues Castelldefels, botigues Sitges, sinó...
Com una moció de confiança, vaja.
Exactament. Sí? Jo crec que aquí, i a més, també ha d'explicar què suposa per Sitges perdre les botigues, perquè també, fins i tot històricament, és a dir, què és les botigues per Sitges, no? Jo crec que hi ha hagut un dèficit històric monumental, s'han de reprendre els llaços i treballar pels veïns, no? És a dir... un pla de xoc a nivell d'inversions, a nivell de serveis, a nivell de transport públic, és a dir...
Clar, si féssim un històric, qui més qui menys, vaja, encara que escapbussi sí. En el temps, en molts anys, dirà, no, és que hàgim anat qui hàgim anat. A les botigues han estat sempre, si fa o no fa, en una situació bastant semblant.
Sí. Clar, però s'ha de canviar això, no? Potser, jo crec... És que...
Jo dic que per si això també té alguna raó. És a dir, un barri d'una població no es troba en aquesta situació si no és que hi ha un històric,
evidentment,
diguem-ne, que explica la situació actual, que una cosa és justificar, l'altra explicar. No tot té justificació, tot té explicació.
Totalment.
Per tant, el que costa d'entendre és que si l'estadística diu que en les darreres legislatures i gairebé des que el món és món, a les botigues sempre... hi ha hagut mancances i els propis ciutadans de les botigues s'han sentit mancances, què ens pot permetre dir, d'acord amb l'estadística passada, que l'estadística futura serà millor pels veïns de les
Mira,
botigues
problema,
si
crec,
es queden a Sitges?
Jo crec que el problema és un tema de concepció, és a dir, el tema és que els veïns de les botigues són tan sitgetans com... tenen els mateixos drets, paguen els mateixos impostos, però en canvi no tenen els mateixos serveis.
Però això sí que no ho qüestionen ningú. És a dir, paguen els mateixos impostos, tenen els mateixos drets...
I per què no es fa un pla integral? És a dir, la diferència del tracte d'aquest equip de govern envers les botigues i el Garraf està totalment diferent. Per què? Perquè el Garraf, ja et puc dir o avançar, que 3 o 4 vegades l'any s'han reunit al Consell Municipal de Garraf, s'han tractat propostes, s'ha parlat amb la Diputació per finançar el tema de la depuradora i determinades coses.
Us pregunto, una reflexió en veu alta, potser perquè a Garraf hi ha una unitat veïnal
que
a vegades es diu que a les botigues hi ha una dispersió també d'associacions que tampoc no ha fet fàcil.
Ja, però el problema no és... No
pregunto,
no
per
és
si
només,
això...
És a dir, si tu vols fer un ajuntament obert i ens venien la moto dels Sitges de les persones, doncs bé, has d'intentar destinar recursos per saber exactament l'opinió dels veïns, però no en un sí, un no, te'n vas o te'n quedes. Això s'ha de programar al final. El que s'ha de fer, o jo crec que el que s'hauria d'haver fet, és conèixer l'opinió no directament a través de les associacions o les entitats, sinó perquè moltes d'aquestes entitats no funcionen o estan infrarepresentades o hi ha veïns que no volen pertànyer. Jo crec que hi havien maneres de fer, mira, amb el tema de...
Que anéssim més enllà d'una consulta binària, voleu dir, de sí o no, de si vols quedar o vols marxar.
Exacte, i conèixer directament, no? El tema de les audiències públiques queda molt bé, però per vendre, per fer una mica de propaganda i tal. Però si parlàvem de l'administració electrònica, d'obrir l'Ajuntament a tots els veïns, potser s'haurien d'articular mecanismes perquè tothom pugui dir la seva, per exemple, via internet, en qualsevol moment... O de la manera que ell consideri oportú, no? Per tant, jo crec que això no s'ha de reduir a... És que, clar, és que el Consell de les Botigues el formarà de les entitats. Bueno, potser és que hi ha determinades entitats que potser sí són fortes, però tampoc representen el conjunt de la ciutadania. És a dir, la ciutadania potser tenen, és a dir, és molt plural, tenen diferents pensaments, potser uns ens parlen del tema dels fanals, d'altres del tema del transport públic, d'altres del tema de la policia, d'altres el tema d'inscriure a l'escola i ho ha de fer a Castelldefels. Home, jo crec que aquí tenien una oportunitat. Per tant, parlar amb l'Ajuntament de Castelldefels, intentar arribar a convenis, ja es veuria com s'articularia, no? Però arribar a convenis, parlar amb la Generalitat, de tal manera d'intentar bueno, posar els recursos de Castelldefels també al servei de les botigues i també els recursos dels serveis de les botigues al servei de Castelldefels, de tal manera que hi hagi una reciprocitat i guanyant en serveis els dos nuclis, no?
Us heu mirat el pla d'equipaments?
Bueno, sincerament, hi ha una part que sí que m'ho he mirat i la veritat és que, bueno, com encara està subjecte a l'opinió pública,
tot el procés que s'obre,
doncs evidentment ja ho veurem, però l'estem estudiant. I en relació al que comentava de les botigues, sí, una de les coses més sagnants, no?, que parlava de que, clar, que la majoria dels serveis i dels equipaments estan a Castelldefels. Home, és que ja m'estàs venent a una setmana d'aquesta consulta que no tenen serveis, a part del centre cívic que en faran i de l'OH, i que la resta ho tenen a Castelldefels. Home, és que si vols mirar el futur, si vols fer... és que hi ha el problema... Em costa de creure, no?, que un alcalde estigui fent campanya per perdre territori i perdre un barri al teu municipi.
El govern afirma que fa campanya per la participació.
Això és una... És a dir, això no és veritat. És a dir, hi ha...
Ara no sé si voleu dir que d'una forma subtil, induïda...
No, induïda. És a dir, jo crec que de vegades, quan donen la callada per resposta, doncs...
Subliminal...
No, ni subliminal. Dir, no, directament. És a dir, no engegues una consulta d'aquestes característiques i en canvi no fas, és a dir...
Voleu dir que el tracte de l'Ajuntament respecte als veïns de les botigues, uh-huh, durant tots aquests anys ja, diguem-ne, indueix a votar d'una determinada manera.
Els actes propis, és a dir, tu has de veure com actua una persona per saber exactament què vol, no? Doncs evidentment en aquest sentit el que veiem és que no s'ha fet cap pla integral d'inversions, cap pla de serveis, cap pla d'intentar arribar a convenis i acords amb d'altres administracions o institucions, i en canvi és, escolta, que te'n vas o et quedes? Escolta, clar, tu com a veí, com et sentiries? Jo em sentiria personalment repudiat per part de l'Ajuntament de Sitges. Però no, el problema és que no és aquest ajuntament. El problema és que és l'alcalde i l'equip de govern que no volen les botigues a Sitges, i aquest és el nostre plantejament. Per tant, nosaltres no participarem d'aquesta campanya. Sí que és veritat que tenim pensat estar a les botigues el proper dissabte, però no farem campanya, no participarem d'això, no?
En mig minut, us estan bé les pistes de pàdel?
Bé, bueno, jo crec que han estat molt polèmiques. És a dir, jo crec que aquí hi havia el pla de viabilitat de la piscina que s'havia, bueno, ens ho van vendre com l'única solució, no?, per poder tirar endavant. Com sempre, el problema és que no es va escoltar la ciutadania. Jo crec que aquí s'ha de fer un gran esforç per intentar, doncs, articular mecanismes de millorar la participació ciutadana, no? I,
són les 11. Sí. Manu Rodríguez, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera. Quan l'agenda també, ja ho saben, del diputat ho permeti, tornem a tenir a Manu Rodríguez. Són les 11, en 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.